Bon dia, benvinguts al cicle d'entrevistes que Cugat.cat els ofereix amb motiu de les eleccions del 27 de desembre al Parlament de Catalunya. Avui és torn per a la CUP, Crida Constituent, i ens acompanya a Cugat.cat un dels membres de la CUP de Sant Cugat, Aniol Pros. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Moltes gràcies per venir a Cugat.cat. D'entrada, els vull preguntar per al seu lema de campanya, Governem-nos. Quina idea volen llançar la població amb aquest lema que han decidit per aquests dies?
Governem-nos és un lema que creiem que resumeix i ho diu tot, que és senzillament que tu com a persona, que la població doncs, sigui protagonista en aquest procés, que ja fa temps que dura, però que ara arriba en el moment àlgid, i una mica doncs, això, no delegar, sinó que deleguem-nos nosaltres mateixos i siguem nosaltres qui formem part de la, en aquest cas, de la història, del protagonisme, agafem el protagonisme.
Vostès es presenten a les eleccions amb un programa electoral de 78 planes. A continuació intentarem tractar diversos temes d'aquest programa. Un dels temes que està sobre la taula és la relació entre Catalunya i Espanya. Vostès defensen, com ja han fet durant molts anys, el trencament amb Espanya, la independència de Catalunya. Com seria aquest procés si la CUP el pogués liderar?
Seria un procés, principalment creiem que no seria un procés dolorós, seria un procés natural en el sentit de que poder tirar endavant aquest procés és perquè tens una majoria que el recolza, i seria, això sí, ho hem defensat sempre, seria un trencament unilateral, vull dir, seria una declaració unilateral d'independència on la CUP doncs, negociaria el que és de negociar, però posaria damunt de la taula doncs, aquesta necessitat de que ja arriba l'hora que nosaltres fem el nostre camí, Espanya faci el seu, però això no implica que sigui un trencament, com deia abans, un trencament dolorós, sinó que després, un cop fet el procés, doncs, relacions n'hi hauran i ens mantindran.
Per tant, no hi hauria negociació amb Espanya ni amb la Unió Europea, segons el seu full de ruta.
El full de ruta de la CUP no contempla negociació amb Espanya ni amb la Unió Europea, no contempla negociació perquè s'ha fet moltes vegades, s'ha practicat i s'ha intentat moltes vegades la negociació i sempre ens hem trobat la porta tancada.
Per tant, coses com el deute, com s'acabarien repartint entre la Catalunya independent eventual i l'estat espanyol que quedés?
Clar, la CUP sempre ha defensat que el deute no...
Doncs actius i passius, per exemple. Els immobles que té el govern espanyol a Catalunya, com es repartirien si no hi ha negociació?
Home, això evidentment que sí que hi hauria d'haver-hi una negociació on establir, doncs, en aquest cas, en aquests immobles amb les cessions que té l'estat espanyol a Catalunya, com ho resolem, però ja et dic ara que el que és el camí a seguir és aquesta declaració unilateral, i un cop això, doncs, i expectaria la manera de resoldre aquesta situació.
Hi ha una altra candidatura que es presenta el 27 de setembre amb l'objectiu de la independència, Junts pel Sí. En què es diferencia el seu full de ruta del d'aquesta candidatura que encapçala Raül Romeva?
Home, es diferencia principalment perquè Junts pel Sí doncs, han buscat la manera de fer una candidatura transversal, on sí que la seva prioritat en aquest cas és doncs, buscar aquest sí, buscar aquesta emancipació del poble català i assolir d'una vegada per totes la independència com a objectiu primordial, però la CUP evidentment no vam entrar en això per diferents raons, però possiblement la raó més fefaent, la raó més plausible és que la CUP és una candidatura, entre altres coses, anticapitalista, amb tot el que implica doncs, ser anticapitalista, i doncs, trobava que dins el full de ruta, dins la candidatura de Junts pel Sí, doncs evidentment no hi teníem cabuda, entre moltes altres coses. També ens declarem una organització feminista, també amb tot el que implica, i ens declarem doncs, ecològicament sostenibles i tot.
Per a la CUP és imprescindible el 50% més un vot per tirar endavant aquesta declaració unilateral d'independència, o amb una majoria d'escons seria suficient?
La pregunta. La CUP, evidentment, hem defensat i estem defensant que si les eleccions són de caire plebiscitària, si les veiem com a plebiscitàries, que és el que defensem, la lògica seria una majoria en vots. Una majoria en vots perquè és el que tu et dona la legitimitat per poder tirar endavant, doncs, en el teu cas, el full de ruta que planteja la CUP. Ara, també s'ha dit, per activa i per passiva, que el referèndum que sempre s'ha plantejat fer per poder assolir la, en aquest cas, la independència, no s'ha deixat fer. I hem passat a jugar amb unes regles que no són les que pròpiament defensava la CUP. Hem passat a jugar amb unes regles d'unes eleccions diguem llistes plebiscitàries, però són un joc, vull dir, un joc normal d'eleccions, on hi ha uns escons, hi ha... I en aquest cas puc entendre que certa gent doncs, defensi que amb els escons, amb una victòria amb escons, doncs ja en tindríem prou, la majoria absoluta, evidentment, i en tindríem prou doncs, per tirar endavant el procés i assolir la independència amb els mesos que convinguin posteriorment. Però, seguint el que seria la lògica d'unes plebiscitàries, irrefutablement necessitem una victòria amb vots.
Imaginem un escenari en què Junts pel Sí no té la majoria absoluta en escons i que vostès, amb els representants que obtinguin, poguessin donar a aquest govern a Junts pel Sí i tirar endavant la independència. Quins requisits, quines demandes farien a Junts pel Sí per donar el suport o una abstenció que pogués tirar endavant un govern de l'altra candidatura?
Els requisits de donar el suport a Junts pel Sí, si depengués de nosaltres aquesta majoria absoluta, evidentment seria... respectar, posar sobre la taula i respectar el que és el full de ruta de la CUP. Evidentment posaríem sobre la taula la declaració unilateral d'independència, no 18 mesos, sinó intentar tirar-la endavant com més aviat millor, si fos l'endemà, i després tot una mica posar en pràctica i posar sobre la taula tot el que és una mica el programa de la CUP i certes propostes que creiem que també en certa manera ens diferencien de Junts pel Sí, certes propostes que creiem que són imprescindibles perquè la cosa funcioni, que és, com hem dit moltíssimes vegades, un programa d'emergència social. Vull dir, una Catalunya, doncs, com es veu, perfectament, té una quantitat molt gran de la població doncs, amb risc d'exclusió social, té un atur malauradament molt elevat, té més de 200.000 nonaments al peu del carrer, i una mica el que es plantejaria primer de tot seria tenim doncs, uns mesos per doncs, tenim aquests mesos també per atacar aquest problema i després doncs, es passarien a parlar d'altres qüestions.
No m'ha dit res d'Artur Mas, jo pensava que m'anava a dir que Artur Mas no podria ser president si la CUP dona suport a Junts pel Sí.
Evidentment, si la CUP dona suport a Junts pel Sí, que no seria el cas, vull dir, seria el cas. Artur Mas no serà president de Catalunya. Vull dir, la CUP, evidentment, una investidura no investirà Artur Mas, més que res perquè una mica la relació de la CUP amb Artur Mas, la relació de la CUP amb Convergència i Unió, ideològicament està a les antípodes, i a part, doncs, l'Artur Mas no deixa de ser la cara visible, el reflex de les retallades, no deixa ser la cara...
Malgrat que David Fernández s'abraça amb ell i surt als mitjans de comunicació.
Una mica pervers utilitzar l'abraçada de David Fernández en aquest cas, vull dir, era un context molt concret, era un... al final és una decisió personal de David Fernández a la qual jo li dono plenament, entenc perfectament aquella abraçada. Era un context molt concret, era una situació molt tensa, va ser un alliberament d'emocions i David Fernández ho va portar cap aquí. No crec que fes gens mal fet, una abraçada totalment sincera, més, i el David Fernández, qui el conegui, sabrà que va ser una abraçada sincera, abraçava la persona, no abraçava les retallades, no abraçava el programa de Convergència. Però reitero que la CUP en aquest cas no investirà Artur Mas de president, això està claríssim. Això no vol dir que no puguis donar suport a Junts pel Sí en el cas de que es necessitin els vots per la CUP. Vull dir, Junts pel Sí té un cap de llista que es diu Raül Romeva, i es pot parlar de tot. Com dèiem abans, quan un cop passes les eleccions s'haurà de conformar un govern, hi haurà unes conselleries a repartir, tu pots proposar certs noms de les conselleries que a tu et semblarien gent honesta i gent treballadora que hi pugui formar part, i evidentment amb la mesura que sigui possible evitar doncs personatges que amb la CUP no combrega, i sobretot doncs gent que estigui vinculada, perquè ens agradi o no, Convergència té encara doncs aquest llast que es diu corrupció, i una mica doncs fer net i buscar altres persones.
En el programa electoral porten que en una Catalunya independent, una eventual Catalunya independent, vostès sortirien de l'euro i que defensarien una altra divisa. Per què? I quina seria aquesta alternativa? Tornaríem a la pesseta? Com s'organitzaria econòmicament Catalunya?
Organitzatiu, clar, és el que dèiem abans, la CUP és una organització anticapitalista, la CUP no ens n'amaguem, és una organització socialista, on una mica el que demana és un nou marc, una nova manera de relacionar-se tant econòmicament, tant socialment, productivament, i una de les primeres podríem dir, de les primeres, la premissa bàsica seria, evidentment, sortir de l'euro, seria un debat a tenir després, però sobretot sortir de la Unió Europea. Sortir de la Unió Europea no vol dir sortir d'Europa, vol dir relacionar-se d'una altra manera amb Europa. Nosaltres som europeus, però el que no volem és aquest encotillament que vol dir Unió Europea, que és, no és ni democràcia, no és independència. Independitzar-te d'Espanya però no independitzar-te de la Unió Europea, segueixes manant uns dictats que com a país ens perjudicarien i com a país ens mantindrien esclaus, i per tant el que volem és trencar amb aquesta Unió Europea i, com hem defensat sempre, construir una altra Europa, construir una Europa dels pobles, i això et suposaria, si fos el cas, sortir de l'euro. Com ens organitzaríem a nivell de moneda, a nivell econòmicament a Catalunya? Doncs el que et dèiem, unes noves relacions laborals...
Però, per exemple, quina seria la divisa?
Quina seria la divisa? Podríem o inventar una divisa nova, o, evidentment, entre tu fer un pas enrere i si se li ha de dir pesseta, que se li digui pesseta...
Però quedant fora de la Unió Europea vol dir dificultats per a les empreses, perquè tindrien arancels, dificultats per a la mobilitat de les persones, perquè no estaríem a l'espai Schengen, dificultats per accedir al finançament, perquè tiria endavant l'administració. De veritat, han valorat vostès les conseqüències que tindria sortir fora de la Unió Europea?
Sí, s'ha valorat claríssimament, i com dèiem, vull dir, sortir de la Unió Europea no vol dir que trenquis relacions, ni no trenquis relacions amb els altres països d'Europa, encara que formin part de la Unió Europea. Tens moltes altres maneres de relacionar-te amb els països europeus, i no només europeus. La CUP també, bueno, la CUP en aquest cas no, Catalunya, els països catalans, poden anar a buscar suport fora d'Europa, nous acords comercials, nous acords de, a nivell de, vull dir, acords monetaris, perquè puguin entrar divises aquí i puguin sortir-ne. Vull dir, no crec que sigui el drama no és sortir o no sortir d'Europa, sinó el drama és quina Europa estem construint. Si la CUP aboga per fer una construcció democràtica, una construcció horitzontal, una construcció europea on el que tinguin preeminència són les persones i els pobles, creiem que és de necessitat sortir d'aquest espai. I m'has posat l'exemple de l'espai Schengen. Estem veient claríssimament el que és l'espai Schengen avui en dia, una mica amb tota la qüestió dels refugiats, que la lliure circulació de persones, doncs quan els interessa posen murs i...
Un dels punts que destacam també en el seu programa és que farien una auditoria del deute i que no pagarien aquell que consideren il·legítim. Com es gestiona exactament aquesta proposta?
Es qüestiona tan senzill com l'auditoria, i en funció del que surti l'auditoria, doncs el no pagar el deute. I el no pagar el deute il·legítim que...
Bueno, què es considera per vostès deute il·legítim?
Deute il·legítim és tot el deute que s'ha creat, i on el que es dona responsabilitat és a la població, és a l'endeutament d'un país, que tampoc, en certa manera, l'endeutament d'un país no és dolent, sinó que és l'endeutament d'un país segons quins fins es fa. Doncs en aquest cas el deute il·legítim s'està carregant a les esquenes de la població, s'està carregant a les esquenes de la classe treballadora, els responsables estan tan tranquils, i una mica el que es demana és el que hem defensat sempre. Pagar aquest deute no és cosa nostra, pagar aquest deute no l'hem creat nosaltres, i per tant aquest deute o no es paga o que l'assumeixin qui l'hagi d'assumir.
Ara vull que m'expliqui com pagaria aquestes propostes electorals que porten en el seu programa. Jornades laborals de 30 hores setmanals, jubilació als 60 anys i un any sabàtic cada 10 anys treballats amb dret a recuperar el mateix lloc de feina. D'on es treu els diners per avançar la jubilació dels 66-67 que anem cap als 60 i també perquè les jornades laborals siguin de 30 hores setmanals? Entenc que mantindrien els sous, perquè això no queda
mantindríem clar. Mantindríem els sous, però els sous hi són. La qüestió és buscar els diners. Buscar els diners és tan senzill, bueno, tan senzill no és, però possiblement una de les qüestions a tractar i a treballar seria, per exemple, doncs tot el que és de fraude a Hisenda, en aquest cas. Vull dir, Catalunya, les grans fortunes, doncs, tenen més de 16.000 milions d'euros defraudats, i una mica doncs podríem començar atacant aquest tipus de pràctiques il·legals. Es podria buscar altres mecanismes, com el fet de pujar impostos a les fortunes del país i les, una mica en funció de la renda, pujar doncs una mica la recaptació per aquest costat, i el fet de, evidentment, si tu mantens el sou, però evidentment si tu treballes, baixes la jornada laboral a 30 hores, practiques el que hem defensat sempre, que és un repartiment del treball més equitatiu, i això sí que et comportarà doncs el poder buscar la manera i el poder produir més i millor, que també et generarà riquesa, que amb el que et pertoqui podràs assumir doncs els sous.
tancarien les empreses de treball temporal.
Evidentment.
Per què?
Les empreses de treball temporal ja ho eren quan van sorgir fa més de 15 anys. No deixa de ser un viver de precarietat, no deixa de ser un viver de maltractament dels treballadors, i una mica doncs s'haurien de buscar altres fórmules per potenciar i generar ocupació. Evidentment la CUP, com hem dit, per activa i per passiva, som ferms defensors de l'economia social, i això implica, entre d'altres coses, doncs treballar i fomentar el que seria el treball cooperatiu, el cooperativisme, i seria una bona manera de començar.
Nacionalitzar la banca.
Nacionalitzar la banca, per suposat.
Com veuríem aquest canvi en el dia a dia, en la nacionalització de la banca, la població normal que sortim a treballar? En quins avantatges veuríem aquest canvi?
Els avantatges del canvi en la nacionalització de la banca és que deixa de ser una empresa, per començar, i una mica tu et pots sentir més reflectit i sobretot més defensat a l'hora doncs d'establir certa relació. Saps que el que tens a davant teu no és un banquer pròpiament, sinó que juga un altre rol, i jo crec que les relacions, si la banca està nacionalitzada, a part de tot el que implica econòmicament, si la banca està nacionalitzada, doncs pot donar moltes més ajudes i moltes més facilitats.
Proposen també reformar el model policial de Catalunya amb els Mossos d'Esquadra. Quins canvis voldrien introduir vostès a la Policia Nacional de Catalunya?
Policia Nacional de Catalunya, sobretot, més que res per experiències pròpies que tinc la CUP amb els Mossos d'Esquadra, no creiem que sigui un model policial, podríem dir, que subscrigui el model social que nosaltres volem pel nostre país, i sempre hem defensat que la policia que defensa la CUP és un debat extens. El model policial hauria de ser un model que tendís més primer democràticament intern, que patís un revés democratitzador, i després una policia molt més propera, fomentar sobretot el que seria la policia més de barri, una policia molt preparada. Una mica tenim el llast de certs, com t'ho diria, el que són desnonaments, el que són el maltractament de gènere, una mica una policia que sigui còmplice de suport a persones desnonades, a dones maltractades, i no pas en aquests casos, no en el maltractament de la dona, però sinó els desnonaments, que no siguin còmplices dels bancs i de l'altre costat.
Però els Mossos obeeixen ordres.
Obeeixen ordres, però també pots desobeir ordres. Els bombers desobeeixen ordres. És buscar una policia, en aquest cas, molt més sensible, una policia molt més humana, una policia molt més propera al ciutadà, i una policia que funcioni molt més pedagògicament que no pas a cop de porra.
Què proposen per al model sanitari català?
El sanitari català, evidentment, ha de ser públic, ha de ser universal, ha de ser garantit per tothom. Tothom ha de tenir accés al model sanitari, i evidentment personatges funestos com el Boi Ruiz doncs ha d'estar com més lluny millor, una mica lligant amb el que dèiem anteriorment, de buscar consellers que tinguin capacitat per tirar això endavant, han d'estar lluny del que seria la presa de decisions en el model sanitari.
I en sanitat? Perdó, en sanitat, en educació?
En educació, doncs, justament són els dos pals de paller, una mica.
Sí, per això els tenia ara.
Són els pals de paller dels drets bàsics, doncs igual, una educació pública, una educació en qualitat, una educació gratuïta, una educació en català, i una mica doncs buscant també el paral·lelisme, la senyora... Ui, lapsus.
Irene Rigau?
La senyora Irene Rigau...
Tots tenim lapsus aquí,
sí, sí. La senyora Irene Rigau no, evidentment, no creiem que sigui la millor consellera d'educació, es buscaria... hauríem de buscar un molt bon o una molt bona consellera d'educació. És que res, perquè són sanitat, educació, són els pesos, la clau de volta a l'hora de formar un nou país. I l'educació, evidentment, és el que la CUP, a part de l'educació pública, de defensar l'educació pública, també de buscar o hem de defensar una educació crítica, vull dir, aconseguir o utilitzar l'educació per crear i per esdevenir doncs, ciutadans crítics, ciutadans que ens fem preguntes, ciutadans lliures en el fons.
Últimes preguntes de l'entrevista. Quins objectius es marquen en nombre d'escons de cara al 27 de setembre?
Uf, som poc amics de fer porres d'aquest estil, però m'atreviré. L'objectiu seria treure, evidentment, millorar els resultats. Tot el que sigui millorar els resultats que tenim actualment serà benvingut. Creiem que la CUP hem fet molt bona feina, creiem que la CUP, des del principi del procés que ja és llarg, hem mantingut sempre la coherència, hem mantingut el nostre full de ruta, alhora que el procés una mica feia el seu tremolor, nosaltres hem sigut sempre els que ens hem aixecat els últims de la taula de negociar.
Però mullis una xifra. Després de la falcada que ho han fet molt bé, digui'm una xifra.
Una xifra, jo et diria que tot el que sigui a partir de 8 cap amunt, de 8 escons cap amunt, serà molt ben rebut.
I a Sant Cugat, ja sé que no ens juguem regidors, però quin objectiu es marquen? Tenen alguna xifra de vots a la qual vulguin arribar o, per exemple, continuar sent la segona força com van aconseguir els municipals?
A Sant Cugat sabem que serà molt difícil, sabem que el sentit del vot a unes municipals és molt diferent al sentit del vot a unes eleccions parlamentàries, i a més unes parlamentàries, en el cas que ens trobem, totalment decisives, diferents. Sabem que baixarem en vots, això no en tenim cap dubte, però...
Que és la primera vegada que em trobo amb un polític que admet que perdrà vots respecte a les eleccions anteriors.
Sí, no em fa cap vergonya reconèixer-ho, més que res perquè sabem quina és la tendència, sabem amb quina clau es votarà. Evidentment, no m'agradaria perdre vots, però treballarem per no perdre'n, buscarem la manera de convèncer el poble de Sant Cugat perquè es cregui i se senti seu el projecte de la CUP. Benvingut sigui si traiem el més de 6.000 vots, no serà el cas, malauradament, treballem cap a aquesta direcció, però si ens mantenim amb vots a baix, a dalt, i en traiem una mica menys, no ho veurem pas cap drama, i així sigui, si ens mantenim com a, evidentment ens agradaria passar a ser primera força de vots, no serà el cas, però si ens mantenim com a segona força també serà molt benvingut. És l'objectiu, serà difícil, com he dit, però és l'objectiu.
Quina és la despesa que fa la CUP de Sant Cugat en aquesta campanya del 27 de setembre?
La despesa que fa la CUP de Sant Cugat ara mateix no te la puc dir perquè en part ve de nacional, ve de tots dels òrgans nacionals que preparen la campanya, al ser una campanya a nivell del Principat, doncs tot això ho assumeix des de nacional.
Quan, i la nacional?
Ara t'ho dic, quan passin les eleccions doncs es farà el que ha fet sempre la CUP, que és comptes clars, publicarà fil per randa els ingressos i les despeses de la campanya, i el que sí que et puc dir és que està sent una campanya molt austera, seguint els principis ètics de la CUP, on evidentment el que es busca és molt el voluntariat de la gent per tirar endavant aquesta campanya, és el que estem fent aquí a Sant Cugat, evidentment. Aquí a Sant Cugat ara mateix et puc dir que l'única despesa que tenim a l'hora de... és l'acte central que farem el divendres al celler cooperatiu, que sí que et puc dir així números fixes, són uns 1.000 euros, però ja et dic, tota la resta de materials, tot el que ens ha anat arribant, t'ho he de dir més endavant perquè no t'ho podré dir ara.
I el cost general de la campanya de la CUP? El global?
Sincerament, tampoc el sé.
Ho deixarem aquí, Aniol Pros, membre de la CUP de Sant Cugat. Moltíssimes gràcies per haver vingut a aquest cicle d'entrevistes de cuap.cat.
Gràcies a vosaltres.
I a tots vostès els recordem que el cicle continua demà, serà el torn per al PSC. Moltes gràcies i molt bon dia.